Passen 6 minuts de les 11.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Obrim aquesta tercera hora del Penedès en xarxa, tot feinejant una mica amb la filosofia. És el repte, la proposta que des de fa un parell de temporades i mitja ens llança el professor de filosofia Pere Martí i que entomem amb moltes ganes. És aquell kit-kat necessari, aquell petit parèntesi que ens obliga a interrogar-nos, a buscar respostes, tot i que no sempre hi són. Pere Martí, bon dia.
Molt bon dia.
Fa 15 dies, en l'última cita, parlàvem dels mitjans de comunicació.
Certament.
Públics, privats, el sí. Seu deute, la seva obligació com a servei públic.
Sí, la seva responsabilitat social. És una noció que actualment està bastant introduïda en el que és el món empresarial i ja tocava. El que passa que són d'aquelles coses que a vegades costa que vagin molt més enllà de la retòrica, eh? Però ja està bé que s'hagi introduït aquesta idea de que qualsevol activitat econòmica, empresarial, té una repercussió social i, per tant, cal saber també quina és aquesta repercussió i ser com a mínim conscients, i a partir d'aquí, si es poden prendre decisions per fer que aquesta repercussió, doncs, si té algun aspecte negatiu, doncs es modifiqui, o si es pot aconseguir que tingui, doncs, un efecte millor, doncs, per què no?
És un concepte, si em permets, com el de la sostenibilitat,
sí.
Que tothom puja aquest carro, és un adjectiu que tothom suma i que teòricament està molt bé, però tocaria veure si a la pràctica es compleix o fins a quin punt hi ha implicació, no?
Sí, sí, sí. És el que comentava, no? En aquests moments està poc més enllà d'un plantejament retòric. Retòric vol dir, doncs, que té poc efecte pràctic. Però ja que treus el tema de la sostenibilitat, doncs embrancarem per aquí. Sí que és cert que si algun empresari o alguna empresa o alguna institució no s'ha anat fet conscient, sí que el conjunt de la societat sí que s'ha fet conscient de que algunes repercussions de l'activitat econòmica, doncs, no són acceptables en ares al benefici econòmic. En l'àmbit de l'ecologia, doncs això sembla que ja és una consciència social general, el qual no vol dir que es tradueixi en pràctiques concretes, però hi ha una consciència general en aquest tema. Bé, doncs per què no en d'altres? O és que els danys a la societat com a col·lectiu no són tan importants com a la natura o al medi ambient, com a col·lectiu entorn en el que estem? Però bé...
Qüestió de sensibilitat, no? Mica a mica.
Sí, qüestió de sensibilitat i qüestió de perspectiva. Abans comentaves que aquesta estona és una estona en la qual plantegem preguntes, però... també és un moment en el qual ens podem proposar canviar la perspectiva.
Sí, sí, a més tu t'agrada posar el dit a la llaga sempre.
Sí, enfocar les coses d'una altra manera, perquè si no les enfoquem d'una altra manera, anem a parar als mateixos llocs, i alguns d'aquests llocs no ens acaben de convèncer, i alguns fins i tot no ens interessen en absolut. Per tant, aquesta és una de les feines, no?, nostra, de... provar-ho, oferir aquestes perspectives, després seran més o menys productives, seran camins que porten realment a algun lloc o no acaben de funcionar, però com a mínim aquesta és la idea i la funció, una de les funcions de la filosofia. Però, com deies, havíem parlat la setmana passada d'alguns temes... i algunes cosetes havien quedat pendents, i també m'agrada repescar alguns fils que entre sessió i sessió, doncs, apareixen, i acaben d'exemplificar o de confirmar el que havíem comentat en anteriors programes. Per exemple, recordo que a l'últim programa vam parlar d'una publicitat que utilitzava com a eslògan el humanisme digital i posava de manifest, doncs, la contradicció en referència a el que era l'eslògan i allò que realment oferia, que era una atenció telemàtica, és a dir, poc humanista. Però és que ara, en una altra publicitat, un altre anunci que doncs, aquests dies també he escoltat, la cosa va més enllà. No es tracta només d'una atenció telemàtica, sinó d'una atenció per un agent robòtic. És a dir, que el client se li ofereix tractar amb una màquina i llavors això es qualifica d'humanisme digital. Bé,
agosarat, no?
Agosarat, no? Allò que comentàvem, que justament la publicitat últimament el que sembla és intentar amagar realment allò que en teoria es publicita.
I ho comprem, eh? No ens ho qüestionem.
No, bueno, perquè aquesta és la funció. Clar, els publicistes tenen aquesta funció, a fer que el missatge sigui comprat, en aquest sentit, sigui assumit, i que en aquell cas que dèiem ara, doncs, s'assumeixi que aquesta és una oferta, que és un servei, que a sobre és molt bo perquè és humanista.
amb un banc, per l'agència de publicitat.
Amb un banc, a través d'una màquina, segurament molt humanista. Però bé, un altre element que aquests dies, doncs, de manera que jo no comptava, va aparèixer i tenia una actualitat, diguem-ne, molt, molt connectada amb el que vam estar comentant dels mitjans de comunicació i com, d'una banda, es planteja la seva suposada llibertat total per expressar-se i estructurar-se com vulguin i oferir el servei que els sembli millor, però de l'altra banda, doncs, veiem que en els més importants hi ha un control polític molt estricte i una cosa, doncs, no acaba de lligar amb l'altra. I jo vaig posar un exemple històric que era com des de la política es havia evitat que el senyal de TV3 arribés al País Valencià i a l'inversa, I justament, doncs, l'endemà o al cap de pocs dies es commemorava el 10è aniversari del tancament del repetidor que els mateixos telespectadors del País Valencià, doncs, havien costejat. Ells mateixos l'havien pagat per poder tenir aquest senyal, perquè l'oficialitat no els ho permetia. Doncs es commemorava el 10è aniversari del tancament d'aquest repetidor. Fins aquí arriba la ingerència política, el control polític dels mitjans de comunicació. Per tant, quan des de la política s'argumenta, doncs, que això de dels mitjans i de les empreses que es dediquen a oferir serveis en aquest terreny, doncs, no se'ls pot coartar la seva llibertat, doncs, deu anar per barris. Perquè hi ha en alguns casos que aquesta llibertat, diguem-ne, no es té massa en compte.
En funció de si casa amb els teus interessos del moment o no.
Clar. Llavors, la pregunta sempre és, i quins són aquests interessos? És que el que dèiem abans de la responsabilitat social no interessa als governants, als polítics?
I qui hi ha darrere els polítics pressionant?
I qui hi ha? Bé, hi ha. Però llavors la cosa ja encara es torna una mica més
perversa.
Sí, clar. Llavors, jo ja no arribo aquí. No és que no cregui que això sigui així, sinó que llavors ja estem en una situació de frau. Llavors, un frau no hi ha discussió.
Això és més fàcil als Estats Units, on la feina dels lobbies és pública, és transparent.
Sí.
I, per tant, saps quin lobby dona diners...
El frau és públic.
...a determinat polític perquè aquí, treballi pels seus interessos, no?
Aquí el
però aquí també passa, encara que no ho sapiguem.
Allà és públic, aquí el donem per suposat.
Exacte.
Però sobre aquest tema dels mitjans, ja per no tancar-lo, evidentment, però per estirar en últim fil, Crec recordar que a l'últim moment, o fins i tot quan sortíem de l'estudi, vam tenir un petit debat sobre el tema de l'audiència. Clar, l'argument és que les empreses privades, doncs, clar, és normal que estiguin pendents de l'audiència. Sí, evidentment.
Perquè l'audiència garanteix publicitat.
L'audiència és el benefici. Publicitat efectivament.
És el que fa rutllar l'empresa.
Però tornem a una de les qüestions que ja vaig plantejar en l'anterior programa. Estem parlant d'una empresa de serveis. No és una empresa que fabrica alguna cosa i la posa al mercat per si la volen comprar o no. És una empresa que presta un servei.
Públic.
Un servei a la societat. Públic i privat. I això canvia els termes. I també, com vam dir l'altre dia, un servei que es considera essencial. A part de que té un control polític, això ja ho hem dit, deixem-ho aquí al costat. Presta un servei essencial. Llavors, una empresa, per exemple, uns laboratoris que fabriquen una vacuna, presten un servei essencial. I també el seu objectiu és fer benefici, no curar la gent. O no, el seu objectiu és curar la gent. I en aquesta tasca obtenir un benefici. O el seu objectiu és obtenir benefici. I si la gent es cura, doncs mira, bé, i si no. Clar, no invertim els termes de l'equació. És que aquestes empreses han de fer benefici, per tant han de fer audiència a qualsevol preu. No. Què vol dir fer audiència a qualsevol preu? No, si estan prestant un servei, estan prestant un servei. Si intenten arribar a aconseguir una sèrie de beneficis, llavors el servei queda en un segon terme i ja no és una cosa que tingui importància ni valor. Però llavors estem parlant d'una altra cosa.
Presten un servei però s'han de guanyar la vida, si no, no podríem prestar aquest servei essencial.
D'acord.
Et diran.
Bé, doncs és com un laboratori, ha de prestar un servei i el medicament que fabrica ha de ser eficaç i llavors podrà fer beneficis. Ara, si jo genero, no vull dir que sigui així, una malaltia per poder fabricar un medicament, oi que no ens semblarà bé?
La teoria de la conspiració.
No, jo faig simplement un cas hipotètic. Oi que guanyaria més si fes això? Però això no és acceptable.
No és lícit.
Si jo tinc un medicament que pot guarir una malaltia i el que faig és desenvolupar un altre medicament que la cronifica, oi que això no és acceptable? No està prestant el servei? Doncs en aquestes empreses l'audiència com a únic i absolut criteri no és acceptable. No és acceptable, és a dir, nosaltres quan comuniquem, quan fem arribar missatges, i sigui el tipus de producte que sigui, sempre s'envien missatges, estem modificant el nostre entorn social d'una manera o d'una altra. I per tant, es pot demanar responsabilitats, es pot demanar comptes. És que si, ara posem un cas tòpic, és que si jo faig programes de literatura o de música clàssica, serem dos.
No m'escoltarà ni el pillaio.
Va. Si jo no faig programes de música clàssica i literatura, què hi guanya la societat? I no es tracta ara del tòpic aquest de l'alta cultura, la cultura de masses, que en el nostre entorn, Catalunya, doncs, algú com ha qüestionat sempre aquesta tendència a voler només fixar-se en la cultura elitista i oblidar allò que és cultura de masses, no m'agrada. Allò que és
popular.
Sí, popular, que és de difusió massiva o àmplia. Però això de difusió massiva o àmplia pot ser de moltes maneres. Clar, si jo acostumo l'audiència a un tipus de emotivitat o de sensació o de concepte, doncs després l'altre ni li vindrà de gust ni ho entendrà.
Vols dir que hi ha un paper de formació, d'educació?
No, és que hi ha un paper de modificació. Això no té volta de full. Com ho modifiquem? No sé, ara tampoc voldria posar-me allò molt tiquismiquis, però hi havia un senyor que feia un programa que es deia Òpera en Texans.
Sí.
I que després ha passat per TV3 i ha fet un programa que no recordo el nom, però també tenia aquesta finalitat de...
El Ramon Gené, un gran divulgador musical.
Divulgador, és a dir, d'oferir un tipus de missatge que fos, diguem-ne, que permetés una difusió àmplia. I a la vegada que comencés a familiaritzar a un públic no entès en determinats missatges, en determinats claus interpretatives. Clar, jo doncs, potser no entenc determinats gèneres musicals actuals. Per què? Perquè no hi estic familiaritzat. Igual que altres, gent jove o gent de qualsevol tipus, doncs, no està familiaritzat amb un tipus de música en diem clàssic. Això de música clàssica també és molt... En terminologia poc... que prop precisa. Però, simplement, si ens comencem a familiaritzar amb plantejaments diferents, també serem capaços d'entendre'ls millor i potser de gaudir-los. I llavors podrem gaudir de més coses i tindrem al nostre abast una capacitat de conèixer i de disfrutar de moltes més coses. Segurament pel·lícules de gran consum com Apocalipsi Now o 2001 o Odissea en l'espai no serien el mateix sense la seva banda sonora, sense el Richard Wagner i l'Així per la Zaratustra, o sense la cavalcada de les Valquíries.
Clau, segur, sí, sí.
Oi que aquí hi ha una capacitat d'arribar i un impacte que ve de la música clàssica, però és igual. Si això fos, diguem-ne, difós d'una manera més continuada, doncs obriria molts altres camps per al conjunt de la gent. Però bé, no voldria deixar passar també un parell de qüestions que m'agradaria comentar avui. Una més d'actualitat, les dues són d'actualitat, però una és més així rabiosa i sí. L'altra és d'actualitat permanent en els últims temps. I tots tenen a veure amb... comentar revistes que aquests dies, doncs, com tu la ràdio...
Fas bé.
Sí. I és una eina que t'obre moltes possibilitats i t'ajuda a obrir també perspectives. Doncs es parlaven d'aquestes manifestacions que hi ha hagut aquests últims dies i els saquejos i els pillatges dels antisistema. I això no em va acabar de... Veig, aquí hi ha alguna cosa no enquadra. Perquè, clar, antisistema es fa servir d'una manera, diguem-ne, poc precisa i fins i tot equívoca, això dels antisistema. Aquests nois que entraven corrents a la botiga i agafaven el primer que els tenien a mà i sortien corrents, que fins i tot s'estampaven contra el vidre,
sí.
No són antisistema.
Què són?
Són una part fonamental del sistema. Ells no rebutgen el sistema. Per això entren allà corrents i surten corrents, perquè saben, admeten que allò que fan, el sistema no ho admet. Estan, no rebutgen allò. Rebutgen estar als marges, estan marginats pel sistema. I el que volen és no canviar el sistema, sinó estar dins o estar al damunt. Però tot sistema necessita, i això doncs, ja ho va explicar molt bé Foucault, necessita justament aquests marges per establir el que hi ha dins i el que hi ha fora. I així tenim el límit de lo que és el sistema. Per tant, els que estan aquí en els marges són tan sistema com els que hi ha dins. Sense aquests no hi hauria sistema.
Són necessaris.
Indispensables. I el que expressaven amb la seva conducta és el dolguts que estaven per no estar en un lloc més amunt dins del sistema. No volen destruir el sistema, el que voldrien és que el sistema no els tingués allà a racó i en un lloc, diguem-ne, tant a l'intempèrie. Per tant, aquests no són antisistema. Si acceptem aquesta denominació, llavors es donen aquelles situacions tan paradoxals d'antisistema que van en cotxe oficial, no? Això algun cop ha passat en aquest país i dius, algú no quadra. Clar, quan fem, quan utilitzem aquests apel·latius, hem de ser una mica més curosos, perquè antisistemes n'hi ha pocs, perquè el sistema en el que estem és, té una qualitat que és fagocitador, és a dir, és capaç d'assimilar qualsevol plantejament crític, qualsevol plantejament conflictiu, problemàtic. Sortir de lo que és l'estructura del sistema en el que estem és extremament complicat. Perdó. Per tant, potser sí que n'hi ha d'antisistemes, segurament, però no eren...
No són aquests.
No són aquests, justament.
Jo sí, diria que sí que hi ha col·lectiu molt, molt, molt minoritari que sí que vol trencar les regles de joc, que no li agrada aquest sistema. Però, evidentment, no són aquests que es dediquen al pillatge.
No són aquests. Aquests són una part essencial del sistema, doncs serveixen per distingir. Nosaltres som els que estem bé, bons, dins del sistema. I aquests serien les víctimes del sistema. I aquí, ara ja quasi no tenim temps, però doncs ho deixem apuntat pel proper dia, la noció de víctima i el victimisme també és una qüestió que se m'ha plantejat aquests dies, arrel justament d'un altre tema d'actualitat immediata, que és tot els conflictes que hi ha hagut a l'Institut del Teatre,
el cas d'assetjament sexual i abús de poder
dels alumnes, etc. I vaig sentir una entrevista a la ràdio també amb exalumnes, és a dir, eren unes noies que ja feia, ara ja devien ser més que noies, que ja feia temps que no estaven en allà, però que doncs es van prestar a explicar doncs la seva experiència, allò que ells havien viscut. I em va cridar l'atenció que una d'elles demanava, no, jo no vull ser considerada una víctima. No, perquè no m'hi sento. És a dir, jo vaig estar allà, vaig veure quin era el joc que s'hi donava, l'estructura de poder tal com estava establerta, i vaig optar per sortir-ne i buscar-me la vida per una altra banda, prescindint de tota aquella maquinària doncs, que ja vaig veure per on anava. Per tant, jo vaig actuar de manera, diguem-ne, proactiva, vaig prendre les meves decisions i, evidentment, que aquell camí no estava disponible per mi, però va ser perquè jo ho vaig decidir, no? I va ser un plantejament que, clar, em va cridar l'atenció perquè justament en aquest terreny, en aquest tipus de conflictes, la noció de víctima esdevé central. I, en canvi, aquesta persona que havia estat en aquest lloc la rebutjava, no? Per què? Hi ha alguna... Val la pena qüestionar això de la víctima?
Explorem aquest camí d'aquí 15 dies?
I tant.
Gràcies, Pere Martí, i bona setmana.
Igualment.
Hem arribat a 11:45, us deixem amb l'última cita, amb l'actualitat, en clau Alt i Baix Penedès, i seguim.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Vilafranca acull una nova edició del 3K Jove, que ofereix un curs de monitor de lleure 100% finançat. La Fundació Catalana de l'Esplai i el Servei de Joventut de l'Ajuntament de Vilafranca s'alien un any més per desenvolupar el 3K Jove a la vila i oferir a les persones joves que estan a l'atur l'oportunitat de formar-se en l'àmbit de l'educació en el lleure a través del títol oficial de monitor de lleure infantil i juvenil, homologat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat. Es tracta d'un projecte finançat al 100% per la Cambra de Comerç de Barcelona. Des que la Fundació Catalana de l'Esplai va engegar el projecte l'any 2010, ja s'han impartit en 15 municipis diferents, amb un total de 1.170 joves participants. El 22% troben feina relacionada amb el món del lleure i un 36% troba feina, un 20% retorna a l'educació formal. El JAPEC, Ecologistes de Catalunya, busca voluntaris per vetllar pel corriol Camanegre en diversos municipis del litoral. La situació del corriol a les platges és problemàtica, ja que es tracta d'un ocell que viu i cria al mateix lloc per on cada dia transiten centenars de persones. El corriol Camanegre és un petit ocell de la família dels limícoles que es troba a les platges, a la seva principal zona de nidificació. Coincidint amb l'inici de la seva temporada de cria, el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, el GPEC, Ecologistes de Catalunya, comença un any més el projecte de seguiment de la població d'aquesta espècie en diverses costes del litoral central-sud català. Per això l'entitat ha posat en marxa una crida al voluntariat per persones que vulguin col·laborar en alguns dels municipis de les comarques del Garraf, el Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp, adherits a la iniciativa. Acunit com a arreu, aquest projecte del GPEC, el seu voluntariat i l'Ajuntament treballen per la conservació i renaturalització de les platges i zones costaneres on té el seu hàbitat el corriol Camanegre. El Safe Travel certifica l'enoturisme segur a Udal Massana-Noia. El celler ha obtingut aquest segell promogut per The World Travel Tourism Council i amb reconeixement internacional a través de Turisme de Barcelona. I també ha rebut el certificat de compromís de sostenibilitat turística Biosphere per enfocar els seus projectes turístics cap a un model sostenible. Des de l'inici de les crisis de la Covid-19, el celler penedesenc ha estat adaptant totes les activitats enoturístiques a les mesures dictades per la Generalitat de Catalunya, fet que els ha permès seguir oberts en la mesura del possible des de la primavera del 2020. L'equip d'enoturisme ha prioritzat i dissenyat l'oferta a l'aire lliure amb grups reduïts, visites, tast al jardí del celler, wine bar i agrobotiga. I acabem explicant-vos que dimecres es podrà donar sang al local nou de Moja. Un equip del Banc de Sang i Teixits es desplaçarà de nou a Olèrdola per recollir donacions de sang. Serà aquest dimecres 3 de març al local nou de Moja, en horari de 5 de la tarda a 9 del vespre. La donació té per objectiu mantenir les bones xifres de donacions recollides en la darrera estada al municipi del Banc de Sang, quan el passat 30 de setembre es van obtenir 37 donacions també al local nou de Moja. Per fer la donació cal inscripció prèvia a donarsang.gencat.cat. Les persones que desitgin donar sang i hagin fet la reserva hauran de rentar-se les mans en accedir al local nou i omplir un qüestionari amb un bolígraf d'un sol ús que serà regalat pel Banc de Sang.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Passa 7 minuts de 11:45. Una música, una sintonia energètica, com l'Adrià Solís, el nostre fisioterapeuta de capçalera, fisioterapeuta de Fisiocorp Group, que ens acompanya un dilluns més per reivindicar que riquesa és salut. Adrià, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia a tothom.
Avui ens vols parlar de les pròtesis de genoll, que amb els anys s'han anat generalitzant i estenent molt, oi?
Exacte. Aprofitant que molt probablement molts dels nostres oients o tenen algun conegut i familiar que en tenen, o que ells mateixos els hi han tingut que intervenir, en aquest cas parlarem del genoll. He trobat oportú explicar una miqueta en quins casos es posen les pròtesis, en aquest cas del genoll, per què es posen, quins materials normalment s'utilitzen, en què consisteix l'operació, el postoperatori, no? I evidentment en la part que ens pertoca amb els fisios, en la rehabilitació pròpia de la intervenció quirúrgica.
Abans això de la pròtesi de genoll ho vèiem com una cosa de la gent gran, no? I ara es posen més d'hora, es canvien fins i tot, en pots portar més d'una i està molt més generalitzat.
Exacte. Estaríem parlant que les pròtesis tenen una llargada de vida tranquil·lament de 10-15 anys. També tot anirà en funció dels els materials que s'estiguin utilitzant, la resistència que ofereixin i la degradació dels mateixos, no? Tot això són factors que afectaran amb la degradació de la pròtesi en general i també de la vida que dugui el pacient que la porta, no? Sí que és cert que amb la mesura que han passat els anys s'ha generalitzat o s'ha extès bastant la utilització d'aquest material ortopèdic, donat els avenços científics, això en primer lloc, no? Amb les deteccions precoç d'aquests desgasts articulars, pel qual es proposa a la implantació d'una pròtesi de genoll, no? Per tant, és habitual que a partir dels 55-60 comencin a sortir dubtes o indicacions al respecte, no? Hem d'entendre que les pròtesis de genoll són o s'utilitzen bàsicament per això, no? Per aquests desgasts de les articulacions que s'han anat donant al llarg de la nostra vida.
Aquest és el factor bàsic pel qual el metge et pot recomanar posar-te una pròtesi de genoll, aquest desgast?
Sí i no. És a dir, hem d'entendre que tot procés que ens portarà aquesta intervenció quirúrgica comença per una sintomatologia del pacient i la més habitual és el dolor, no? Sempre comença amb aquests símptomes de dolor, d'irritació, a molèsties a primeres hores del matí. Això són símptomes molt habituals, no? Evidentment, quins són els passos següents? Si veiem que no remet, començo, vaig a fer una visita amb el metge de capçalera, el metge de capçalera em deriva al traumatòleg, el traumatòleg em fa les corresponents proves radiològiques, com són, en primera instància, la radiografia, que amb la radiografia ja es fa una valoració òssia, sí? A diferència que podríem parlar tant de lligaments com de tendons o com estructures musculars, que no es poden observar grans anomalies amb una radiografia o pràcticament cap, a nivell ossi és on fem aquest estudi, no? Llavors, què ens trobem? El radiòleg fa l'informe, amb el traumatòleg que se'l llegeix, observa les radiografies i comprova que hi ha un desgast, no? Veiem que aquella articulació, aquell os que hauria de ser d'un color blanc, un color que, amb una textura molt llisa, veiem que s'ha enfosquit o s'han generat una miqueta de protuberàncies i rugositats al voltant, sobretot sempre, dels extrems dels ossos, no? Que és on s'articula juntament un amb l'altre, no? Quan parlem del genoll, de quina zona ens estem fixant? Ens estem fixant, doncs, al final de tot de l'os del fèmur, que és l'os més llarg que tenim al nostre cos, i la part de damunt de la tíbia, sobretot, no? Que són els dos ossos que s'articulen i ens permeten fer aquesta flexió-extensió, com a moviment general, del genoll, no? Sense oblidar la ròtula, que és aquesta, diguem-ne, semiesfera ondulada, aplanada, que està per davant del genoll, d'acord? Llavors es fa aquesta valoració i llavors entra el dilema, què hem de fer? Es fica l'opció de pròtesi damunt de la taula o no? No?
I moltes vegades et diuen, ja hi arribarem.
Espera't.
Però no? Esperem un temps, no, encara, prudencial?
Exacte. I normalment sempre gira entorn a això, perquè aquestes pròtesis tenen una vida útil, podríem parlar, ja et dic, entre 10-15 anys, perfectament, que, clar, contra més avançats, en avançada edat ho fem, bueno, podem prevenir o presumiblement que només hauràs de fer aquesta intervenció una vegada a la teva vida.
Clar, no? Si et posen una pròtesi de genoll als 55-60, tens molts números d'haver-la de canviar.
Exacte, exacte. I no només d'haver-la canviar, que el teu estat de salut probablement als 55 anys no serà el mateix que als 70, i potser als 70, si tens altres complicacions, a la recomanació o la indicació serà no passar per quiròfan. Clar, llavors doble problema. Val?
Per aquí això recomanen resistir, no?
Resistir, que no vol dir resignar-se al dolor, no? És a dir, hem d'entendre que això està provocat per un desgast d'aquesta articulació, llavors, escolta, anem a fer alguna cosa per millorar aquest desgast, no? A partir d'aquí hi ha infiltracions de corticosteroides per rebaixar les inflamacions, les irritacions, inclús a nivell d'injeccions per regenerar a nivell cel·lular, per desinflamar,
etc. I també entra en acció el fisioterapeuta, entenc.
Exacte. El treball que nosaltres fem per tota aquesta articulació en conjunt amb el cos de la persona, del pacient, doncs anem amb l'objectiu aquest, no?, de millorar el seu dia a dia amb les seves activitats, ja sigui la feina, activitat esportiva, etcètera, etcètera, no? Llavors, és important entendre que la pròtesi de genoll l'hauríem de veure o percebre com a últim recurs. Primer, jo crec que n'hauríem de moure i provar diferents camins, com és el treball muscular, el treball a nivell de fisio, doncs, amb infinitat de tècniques que tenim, a través de l'alimentació, a través de la millora de les seves activitats de la vida diària, perquè potser hi ha algú que està provocant que hi hagi un desgast més accelerat de lo habitual, no? Però bueno, imaginem-nos, no, que arribem a aquest punt de que està tan malmesa amb un estat que no ens queda un altre que realment passar per quiròfan, no? Vale, doncs entrem a quiròfan, no? Aquí puc explicar una anècdota.
Tu has entrat a quiròfan, no?
Jo he entrat a quiròfan, vaig tenir la sort en la meva etapa universitària, quan estava fent unes pràctiques en un hospital, vaig demanar si podia entrar a veure una intervenció quirúrgica de pròtesis, i hi havia dos programades que podien ser interessants, una que era de maluc i una que era de genoll, no? I la meva decisió va ser clara, va ser la de genoll, per una senzilla raó, perquè és més visual, té un punt d'interès a nivell clínic, per mi era més interessant, no? Per què? Pues perquè a nivell de maluc són molt senzilles, quasi bé no s'obre i són fàcils de realitzar. En canvi, el genoll és una aventura. Val? Jo me'n recordo entrant al quiròfan, no? Tot desinfectat, et desinfecten amb tu mateix també, no? Ja d'entrada el quiròfan estava compost, si no recordo malament, pel traumatòleg que operava i amb dos o tres persones a nivell de l'àrea d'infermeria, no? Doncs bé, hem d'entendre, tenim dues opcions, una que és anestèsia general o anestèsia local, d'acord? Jo en aquest cas, quan hi vaig entrar, era una senyora i la senyora va decidir que volia anestèsia tipus local, és a dir, en aquest cas, de cames cap avall.
Que valenta.
Que valenta. Que valenta, i més veient el que després venia, no? Val? Llavors, la meva sensació, i sobretot remarcant la professionalitat que vaig veure dins del quiròfan, i que són els procediments habituals, però la sensació era que estava a un concurs o un reportatge de bricomania. I vaig pensar, ostres, dic, això sembla que estigui en un taller de xapa i pintura, realment, no? Amb un mecànic, amb un fuster. Doncs ja et dic, la sensació va ser aquesta, val? Amb la pròtesi de genoll, precisament, es fa normalment un tall d'uns 20-25 centímetres per la part davantera del genoll, es separa la pell, i a partir d'aquí se separa la ròtula, aquesta semisfera que hem dit plana que està per dalt del genoll, l'aparten, i el procediment és el següent, és la part de baix que hem dit del fèmur, que és la que està desgastada, i la part de damunt de la tíbia, el que fan és... Zup,
eliminar-les.
Eliminar-la.
No cal que expliquis com.
Ens ho podem imaginar, és un tall, sí, sí, sí. I ja està. No? A partir d'aquí, un cop s'ha fet, es valora quina peça a nivell d'òrtesis és la que encaixa millor amb l'estructura òssea del pacient.
La pròtesi més adequada.
Correcte.
Hi ha diverses opcions.
Sí, exacte. No només a nivell de materials, que normalment s'utilitzen materials que són de metall o de plàstic o combinats, sinó també per mides. no? És a dir, el diàmetre de l'os del fèmur o de la tíbia del pacient, doncs pot ser o més gros o més petit. Llavors van provant primer a veure quina és la que encaixa millor, i un cop ho decideixen, segueixen amb la subjecció d'aquesta pròtesi en les estructures òssies, ja sigui a través d'un tipus de cement, o amb claus, sí? O sigui, tornillos, taladro i
ja està. Què deies, xapa i pintura?
I tinguem present, o sigui, la persona estava desperta.
Sí, sí.
I sense cap tipus de dolor, eh? I després un buidat i un ajustament de la ròtula per la part de darrere, perquè quedi amb congruència i amb una harmonia generalitzada, i es tanca. Sí, abans de tancar, òbviament, reparen aquells tendons, músculs que han quedat malmesos arrel de la pròpia intervenció quirúrgica, i ja està, i es tanca. Això, amb això consisteix l'operació, eh? Estem parlant al voltant, doncs, unes 2 hores, potser, deuen ser més o menys aproximadament, no?
Molt més complexa deu ser el postoperatori.
Sí i no. Llavors, en el postoperatori, una de les reivindicacions que nosaltres com a fisios diem molt és que contra abans intervé el fisio, millor. És a dir, que si t'operen avui, que som dilluns, si el teu fisio a la tarda o demà al matí ja mateix ja comença a fer un treball amb tu, millor que no pas ocasions que passen que s'opera el divendres, no hi ha servei de rehabilitació ni dissabte ni diumenge, i anem a dilluns. O sigui, hem perdut 2 dies.
I dos dies són vitals?
Són importants.
Perquè sembla que no tingui massa importància.
Sembla que no n'hauria de tenir, però en té. Per què? Si anem a fer una visualització del que ens han fet, hem d'imaginar aquest tall de 20-25 centímetres, que no és un tall solament lineal, sinó que també és un tall en profunditat. Què vol dir? Pues que s'han tallat tot de capes de teixit a nivell muscular, a nivell de la pell, a nivell greixós, etcètera, no? Què passa? Que tot això s'ha de tornar a reorganitzar. Contra més temps estiguem sense moure-ho, sense mobilitzar-ho, aquesta cicatrització que es anirà formant serà més irregular, es començarà a crear teixit, potser, que no ens interessa perquè és més dur del que hauria de ser, i ens crea problemes a l'hora de la mobilitat i la flexibilitat del genoll, que són els símptomes o la problemàtica més habitual en la recuperació de les pròtesis de genoll, no? Perquè nosaltres el que busquem és, escolta'm, aquell genoll que teníem malmès i desgastat, ara tenim un joc articular que no li passa res. Per tant, som-hi, alegria, no?
A fer-lo treballar.
Podríem dir-ho així. A fer-lo treballar, exacte, a fer-lo treballar. Val? Evidentment, a nivell de fisio, quan comencem amb aquesta tipologia de pacients, què hem de tenir en compte? No podem abusar molt de la mobilitat. Per què? Pues perquè hi ha punts, ja siguin interns o externs, en funció de cada trauma, pues, té la seva opció més predilecta. Per tant, anem a treballar aquesta cicatriu mica en mica. Vale? La nostra màxima és que quedi tot ben junt i que la cicatriu no ens generi problemes. Per què? Perquè una cicatriu mal treballada o mal curada dona una de problemes que no ens en podem arribar a fer cap tipus d'imaginació. Val? Per què? Pues perquè ens genera problemes de mobilitat no només en l'àrea a nivell local, sinó a nivell articular, òbviament, queda limitada, perquè el genoll només el que anem a buscar sempre és aquesta flexió, aquests graus, mínim a 90 graus, perquè puguis pujar escales, caminar amb normalitat, queda limitat. Si, ja, imaginem-nos que ens queda limitat aquest genoll, automàticament, si no el puc doblegar, què faré? Intentaré forçar de la cadera. I si forço de la cadera, m'acabo malmetent l'esquena. O sigui, veiem com una simple cicatriu pot fer un desajust global importantíssim, no? I si parlem, bueno, si parléssim de cicatrius, podem parlar cicatrius, per exemple, inclús també en embarassades, eh? Però avui no en parlarem, però...
Cicatrius de cesària?
De cesària, per exemple. No? És important treballar-les, és important, perquè poden donar problemàtiques no només en el moment o en els dies, setmanes posteriors a la intervenció quirúrgica, sinó que si aquesta cicatriu, com en diem nosaltres en termes mèdics, s'enquista, per així dir-ho, s'enquista, és a dir, que s'endureix, és dura, amb poca mobilitat, pot generar complicacions a llarg plaç. Sí? No ens hauria d'estranyar que a vegades una cicatriu provoqui dolors d'esquena en zones lumbars, per exemple, embarassades, al cap dels anys, perquè hi ha hagut un acúmul de mal funcionament i al final acaba sortint. No? Llavors és important aquest treball a nivell de fisioteràpia, perquè això és fisioteràpia pura i dura, d'aquesta cicatriu, conjuntament amb la mobilitat, evidentment. No?
I quan comences el treball de rehabilitació en si, més pur i dur?
Ja
dic, o això ja ho consideres?
Ja és treball rehabilitador.
Sí, del moment zero.
Des del moment zero en què el fisio posa les mans damunt del pacient, treballem en treure la por, a ficar el peu a terra, a agafar confiança amb el genoll, a ensenyar i motivar que està bé, que s'ha fet una intervenció per la seva millora del dia a dia. Quan hem agafat confiança al pacient, tot comença a rodar. Tot comença a rodar. I nosaltres intervenim des del primer moment. Això és l'important. I, de fet, en altres països, la figura del fisioterapeuta està dins d'aquestes intervencions quirúrgiques. Per què? Pues perquè imaginem-nos que a vegades ens trobem en situacions de rehabilitació que no entenem certs procediments. És a dir, i aquesta persona per què ara se li dorm la cama? Per què no té força amb aquesta musculatura? Què carai està passant aquí? No? I a vegades... si estem dins de quiròfan podem valorar també si hi ha hagut algunes complicacions o més o menys lleus, no? Que ens ajudin a nosaltres a comprendre què ha passat, què s'ha fet i nosaltres quina intervenció hem de fer al respecte. Això és importantíssim. De fet, en altres països, ja et dic, el fisioterapeuta forma part de l'equip mèdic que està dins de quiròfan. Aquí encara estem una miqueta lluny, estem a anys llum.
A uns quants metres, de quiròfan.
A uns quants metres, val?
I a uns quants dies, a vegades.
Tu diràs. Ja et dic, jo vaig tenir la sort que hi havia confiança amb l'equip mèdic, a l'equip de fisios de l'hospital amb el que vaig estar, van ser estupendos i em van facilitar molt les ganes que jo tenia de veure una intervenció d'aquest tipus, I de veritat que són coses que no se t'obliden.
Que et marquen,
No se t'obliden per lo impactants que són, però també... tot i ser impactants, que potser no ens ho esperaríem, la gran professionalitat que hi ha darrere. No? Això també s'ha de dir, les coses com són. Vull dir, una cosa no treu l'altra.
Adrià, quan pot durar una rehabilitació de pròtesi de genoll?
Una pròtesi de genoll, tranquil·lament, si tot va bé, al cap de dos mesos, un, dos, tres mesos, pacients que evolucionen favorablement estan fent vida normal, estan fent vida normal. Quins són els que generen problemes? Hi ha dos factors claus. Un que és l'utilització, que jo recordo que va sortir unes notícies, l'utilització de material no indicat, és a dir, que crea un rebuig per part del propi cos a aquest tipus de material, o simplement que el material no és el suficientment bo per aguantar la càrrega i es trenca. Val? I per altra banda, que... això també no és que sigui molt habitual, però en genera molt conflicte, el que dèiem, les cicatrius. Val? Quan aquestes cicatrius no s'han treballat bé i aquestes capes de teixits de superfície a profund no s'han reorganitzat bé, el que es provoca és, genera el que se'n dirien unes adherències, sí? Ens hem d'imaginar com uns fils que enganxen estructures amb altres estructures i allò fa que sigui un pack que no es mou ni a tiros, no? Quan veiem que a través de la fisio, de treballar-ho de manera intensa, no hi ha manera de flexibilitzar el moviment del genoll, és quan es torna a proposar a la passada un altre cop per al quiròfan, precisament per això, no perquè la pròtesi no funcioni, sinó perquè el cos ha generat tal resposta que hem de netejar i hem de treure totes aquestes adherències per intentar recuperar la mobilitat perduda.
I el fisioterapeuta també és clau en aquests primers moments per graduar la mobilitat d'aquell nou genoll, no?
Exacte.
Què pot fer, què no pot fer, fins on...
Exacte, exacte. És importantíssim, perquè hem de tenir en compte que tenim estructures que les hem trencat, per tant, totes tenen el seu procés de regeneració i ho hem de respectar. És a dir, si agafes aquest genoll i de seguida intentes ficar el taló a l'alçada del cul... no només el pacient farà un crit que el sentirà tota la comarca, sinó que tens números d'obrir tota la ferida, tot el tall que s'ha fet a quiròfan, i li ha un cristú que no vulguis saber quantes vegades sortiries a les notícies, no? Per tant, la figura del fisio és important per el que tu dius, per graduar tots els passos quan anem augmentant els graus de moviment, al mateix temps que treballes la cicatriu, al mateix temps que estimules tota la musculatura que està implicada amb la mobilitat del genoll, importantíssim, i al mateix temps que reestabilitzes les estructures perifèriques a aquesta articulació perquè treballin bé, perquè treballin còmode, perquè no comencin a fer adaptacions a aquesta lesió. És a dir, com que m'han operat el genoll dret, saps què? A partir d'ara el peu dret potser no el fico tant. Vaig a carregar més a l'esquerra perquè tinc por, perquè em fa respecte, no? Pues aquest treball també de la vessant psicològica, de dir, bueno, mica en mica, si has de caminar tres vegades més lent de lo habitual, pues ho fas, però camina bé, no? Prefereixo que caminis lent i bé que caminis una mica més ràpid i em comencis a fer coses rares amb el cos.
És fàcil agafar mals costums en aquest moment.
Oi, és facilíssim, és facilíssim, és facilíssim. No cal anar amb pròtesis de genolls, eh? Nosaltres amb el nostre dia a dia, tal com ens estirem al sofà, ens estirem al llit, ens assentem a la taula per menjar, per treballar, tots fem coses que ens desestabilitzen.
Adrià Solís, molt interessant avui aquesta secció del Riquesa Salut que hem dedicat al genoll, a les pròtesis de genoll i a la seva rehabilitació. Ens ha agradat molt comptar amb tu. Com sempre, gràcies, que tinguis molt bona setmana i ens retrobem ben aviat.
Igualment, fins al mes que ve.
Deixem que acabem aquestes 3 hores des de les 9 i fins ara. Que acabeu de passar un bon dilluns i fins demà us esperem a les 9 i pocs minuts. Adéu-siau.